Jordi Nadal, l'has de llegir. Jordi Nadal, l'has de llegir Rafael Nadal.
I tant, i tant. Després d'escoltar això, a més, amb el que m'agrada Leonard Cohen i com descriu a les Illes i com descriu el que pensa i com descriu l'Empordà, que és una zona que naturalment tots coneixem i estimem i respectem moltíssim, i amb l'amor comú per Josep Pla i tantes altres coses, és absolutament imprescindible, i a més és un plaer estar escoltant això, perquè em confirma que les persones que ens estimem els llibres i que ens estimem una mirada de les coses, que pot incloure una mirada de la gent que abans l'ha reflectit escrivint, llegint o pensant, és una mirada generosa i una mirada que acull. O sigui que m'ho he passat superbé escoltant aquesta conversa entre el Rafael i tu. Superbé. M'han vingut ganes d'anar a buscar un bitllet d'avió i anar-me'n a Grècia ara mateix. Saps?
Ara mateix. Això ho tens una mica més complicat encara.
Sí, per això. I a més, a l'escoltar-lo, jo no he conegut el Leonard Cohen, l'he anat l'últim concert que va fer aquí a Barcelona, però m'ha fet pensar en un moment, tot això que descrivia el Rafael m'ha fet pensar en una línia d'aquella pel·lícula Passión de los Fuertes, on el Henry Fonda fa de Wyatt Earp i està parlant amb un cambrer i li diu al Henry Fonda, al cambrer, al sheriff, li diu a l'heroi, li diu al cambrer: tu has estado enamorado alguna vez, Tom? I el cambrer li contesta: no, siempre he sido camarero. Llavors, quan el Rafael està explicant això, carai, ens posa tots a la barra d'un bar servint whisky al Wyatt Earp.
Sí. I sempre he sido camarero.
Però vaja, ser cambrer és important, eh?
Perquè, home,
a més, crec que deia, a part que és una de les feines més importants del món, Faulkner, crec que era Faulkner, que deia que li agradava molt ser vigilant o cambrer en un bordello, perquè coneixies a gent, aprenies coses i et donaven conversa i et donaven de beure gratis. M'explico. És una collonada, és una butat, són ganes de provocar. Ja sabeu que aquesta gent que parlaven del comtat mític com Faulkner deien coses molt fortes. Segurament des de fa 30 anys políticament incorrectes, però què farem en un món on és tan políticament correcte que al final no és res correcte, no? Però aquest és un altre tema. Hem estat en el Mediterrani escoltant el Rafael i crec que seguirem amb el Mediterrani amb el llibre que voldríem parlar.
Ara, el infinito, no? En un junco, Irene Vallejo.
Atenció, oients. Jo fa 42 anys que faig un resum de cada llibre que llegeixo i això és grandíssim, colossal, que dirien en Alemanya, amb K. Irene Vallejo, una persona que va néixer a Saragossa en 1979, que va estar des de la infantesa vinculada i atreta per les llegendes de Grècia i de Roma, va estudiar filologia clàssica. I sabeu què? D'aquí poc descobrirem que estudiar filologia clàssica és tan necessari com posar respiradors als hospitals a les urgències. Ella va estudiar filologia clàssica, va acabar amb el primer premi nacional de fi de carrera. Té un doctorat europeu per dues universitats, la de Saragossa i la de Firenze, Universitat d'Eglí Estudi. Va fer una tesi sobre el cànon literari grecollatí. Ha fet llibres, abans un parell de novel·les, llibres amb les seves col·laboracions periodístiques al Bon Diari, l'Heraldo de Aragón, que la part cultural porta el bon amic l'Anton Castro. Ha fet un llibre, El infinito en un junco, ha fet un llibre que descriu la invenció dels llibres en el món antic, que és absolutament extraordinari perquè ha demostrat a la perfecció l'encert de les tesis de Nuccio Ordine sobre la utilitat de lo inútil. En aquest món empantallat, que acabarem tots zumbats de tant zoom, acabarem zumbats de tant zoom, de tantes reunions de zoom, la serenitat enmig del caos, el plaer de la lentitud de pensar i de sentir d'aquesta autora meravellosa ens mostra la vigència del món antic i et fa estar al cantó d'Homer i et fa notar allò que deia Kant quan distingia entre el que té preu i el que té dignitat. Qui avui pensi que les humanitats no serveixen, sisplau, que llegeixi aquest llibre. I si no entén res, opino modestament que ha de demanar hora a un metge, un psicòleg o algú, perquè no en tindrà prou només amb un curs de mindfulness. Té que fer una revisió de la seva ànima. Aquest llibre, qui el llegeixi amb generositat, amb il·lusió, amb temps, amb respecte, s'emocionarà fins al moll de l'os o la intimitat, perquè ta mare t'embriaga de gratitud cap als llibres. Qui tingui la sort de llegir aquest llibre, si té ànima o alguna cosa semblant a l'ànima, es commourà, se sentirà proper a Homer, se sentirà que no només hi ha un Homer, que és el Homer Simpson, sinó que n'hi ha un abans molt important, tot i que sento una gran simpatia també per Homer Simpson, un tio que és capaç de dir: en aquest món només hi ha tres grups de persones, els que saben i els que no saben comptar. Però ara anem a Homer, el de la Ilíada. És una declaració d'amor tan magistral que aquest llibre està traduït a 27 editorials d'arreu del món. És un best-seller absolut. Ha rebut el Premi Ojo Crítico de la Narrativa. Ha rebut el Premi de les Llibreries de No Ficció, el Premi Bo Lector, el millor llibre. L'han recomanat alguns dels millors llibreters del món. L'han comprat els drets d'algun dels millors editors del món. I l'han elogiat des del Mario Vargas Llosa fins a l'Alberto Manguel. Des del Juanjo Millás a l'Anton Castro, des del Luis Alberto de Cuenca fins al Rafael Argullol, o el Carlos García Guau, o el Jordi Carrión. És un llibre colossal. Fixeu-vos. Té una entrada, que no us l'explicaré perquè faria d'espoiler, però té tres pàgines que signeu a la llibreria i llegiu les tres primeres pàgines i no us endueu el llibre, heu de deixar com a mínim 5 euros a la caixa pel plaer d'haver llegit la introducció, aquests 3 o 4 folis de la introducció, perquè són colossals. Són colossals. I després, per acabar, diria, 5 fragments d'aquest llibre que es fan viure no només a Mesopotàmia, no només a Egipte, no només a Roma, no només a Grècia primer, després a Roma, que parla amb amor i contundència i amb generositat de tot allò que val la pena, que té una bibliografia que et deixa garratibat i que et fa ganes de mirar el saldo bancari que tinguis a la caixa o a la banca que tinguis, el Sabadell on faci falta per anar a treure calés i comprar-se llibres. Us llegeixo 5 fragments petits. 1. Se esconde aquí una atractiva paradoja. Que todos podamos amar el pasado es un hecho profundamente revolucionario. Fi de la primera cita. Segona. Cito. En una galería cubierta dice haber visto la biblioteca sagrada sobre la cual se hallaba escrito lugar del cuidado del alma. Per això parlàvem de l'ànima abans. Fi de la segona cita. Tercera. Desde Anatolia hasta las puertas de la India, en el mundo helenístico expandido y mestizo, ser griego dejó de ser un asunto de nacimiento, de genética. Tenía mucho más que ver con amar los poemas homéricos. Fi de la cita. Això té que veure amb Jorge Drexler. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Y acabo en 2 meses. Cito, preferimos ignorar que el progreso y la belleza incluyen dolor y violencia. Y la última. Ulises es una criatura luchadora y zarandeada que prefiere las tristezas auténticas a una felicidad artificial. Fi de la cita. Això és el Bruno Ganz a la pel·lícula El cielo sobre Berlín, que deixa de ser àngel i immortal perquè s'enamora. O sigui, si ara venguessin bitllets d'avió, m'aniria a una d'aquestes illes després de dir-li al Rafael Nadal, Rafael, apunta on m'haig d'anar. Mentretant, tinc la llibreta amb espiral on m'apuntaré als llocs on vull anar quan tot recuperi el que pugui de normalitat. I mentretant, feu cua a la llibreria i compreu-vos a l'infinit en un funcó, perquè és un dels llibres més fantàstics que és tan gran que em fa sentir una de les coses que més em sento orgullós de sentir per als meus col·legues editors. Admiració i gratitud per als grandíssims llibres que publiquen, que jo no tinc la sort d'editar, però que en tinc més que suficient en ser el lector d'un bon llibre. Quan sóc el lector d'un bon llibre, sóc un príncep.
El infinito en un junco, aquest és el títol del llibre d'Irene Vallejo, que juntament avui amb el mar d'estiu del Rafael Nadal, que ell venia a parlar d'un altre llibre, però ho guardem ja per la setmana entrant, perquè em sembla que avui val la pena destacar el teu propi mar d'estiu, Rafael, i ho hem fet amb molt de gust.